Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Són a la sintonia de Ràdio Maricel. Comença aquí un nou temps de descompte en aquest dilluns, 16 de març de 2015. Els titulars que ens deixa així d'entrada a la darrera jornada esportiva d'aquest cap de setmana. Si parlem de futbol, el Sobrense que li va fer mitja dotzena ahir al Sant Andreu de la Barca. No es pensin, tampoc va ser gens senzill. Un Sant Andreu de la Barca que va acabar, com aquell qui diu, desquiciat amb tres jugadors menys davant aquesta màquina gairebé perfecta que es diu Sobrense i que ha conservat el liderat una setmana més. I compte els dos propers partits que tenen els de Josu Julián. Ni més ni menys, abans del parèntesi de la Setmana Santa, se les veuran amb el Marianao i el Vista Alegre, dos dels equips que estan en aquesta part alta de la classificació. I els Sitges, ahir, podem dir, va tenir una bona posada en escena, bones prestacions, bones sensacions i vibracions, penal fallat inclòs amb 0-0 al marcador i al final derrota 2-1 a Calaf. Malgrat tot, doncs aquestes bones sensacions que han de perdurar, o almenys haurien de perdurar, d'aquí al final de temporada i intentar, doncs, això sí, guanyar aquest dissabte amb el base Espirall al municipal d'Aiguadols. Pel que fa a la Lliga Nacional Juvenil, derrota de la juvenil de la Blanca ahir al Nou Pinsbens davant el Girona, un dels ferms aspirants a ser l'any vinent a la divisió d'honor juvenil. Va arribar a empatar la Blanca 1-1 a la segona part, però el Girona al final, en el darrer tram del maig, va aconseguir aquests 3 punts ahir al Nou Pinsbens. En bàsquet, el bàsquet de Sitges que sembla que jugui una altra lliga, una altra competició. Dissabte guanyava de forma doncs folgada a la pista del Collblanc Torrassa, 64-82. Poc deu quedar, potser hauríem de començar ja a fer números de quan matemàticament el conjunt d'Edu Piñero serà ja matemàticament campió d'aquesta primera catalana i per tant aconseguiria ja l'ascens a Copa a Catalunya. Hem de parlar de bàsquet també, com els dèiem, hem de parlar d'hoquei patins, de la decebedora derrota que va patir el Club Patí Sitges aquest passat dissabte aquí a Pinsbens davant el Piera. Va perdre el Sitges per 5-8 davant d'un dels últims classificats. D'aquí uns moments també saludarem Pedro Castilla, l'entrenador del Rugby Club Sitges, un Rugby Club Sitges que va perdre, diem que ja entrava dintre una miqueta dels càlculs aquest passat dissabte a Santa Bàrbara davant un dels favorits a pujar a divisió d'honor, com és el Club Rugby Sant Cugat. 4 i gairebé 4, comencem. I 6 minuts de la tarda, ho dèiem ara fa uns momentets, el Rugby Club Sitges aquest passat dissabte perdia Santa Bàrbara davant el Club Rugby Sant Cugat. Un partit especial per molts motius, una derrota, com dèiem també fa uns instants, que podria entrar més o menys en els càlculs dels sitgetans. Queda un partit, el que jugarà d'aquí 15 dies el conjunt de Pedro Castilla amb el Buc de Barcelona. Com està la situació? En quina situació es troba en aquests moments a dia d'avui el Rugby Club Sitges? És per això que hem volgut trucar amb el seu tècnic, amb en Pedro Castilla, perquè ens ajudi una miqueta. Pedro Castilla, molt bona tarda.
Buenas tardes, Pitu.
Què tal? Com estàs?
Pues bien, la verdad que bien. La verdad que ayer se confirmó que seguramente ya no podemos ser últimos, porque había un partido todavía pendiente de esta jornada que enfrentaba al Fénix con la Vila. ¿Sí? Y al perder el Fénix, pues ya seguramente nos aseguramos no quedar últimos.
Pues este es un perfecto titular para empezar la entrevista, sin duda, Pedro. El partido del sábado, partido difícil en muchos sentidos, ¿no? El rival en sí, Sant Cugat, el hecho que horas antes os enterarais de la muerte de Kevan, colaborador vuestro, fue duro.
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Sobre todo por el fallecimiento de Kevan, que nos enterábamos justo la noche del viernes. y había marchado a Gales para arreglar unos temas personales y bueno, la verdad que no dábamos crédito, ¿no? Cuando nos llegó la noticia, y la verdad que el sábado pues estaba todo el ambiente, estaba muy 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 enrarecido, era una sensación muy muy extraña, ¿no? Además teníamos el partido, era también importante, venía a jugar el líder de la categoría. Y bueno, la verdad que los jugadores hicieron un esfuerzo envidiable, ¿no?
Es difícil afrontar un partido en estas condiciones.
Sí, porque lo último que te apetece es salir a jugar, porque no disfrutas, ¿no? Tienes la cabeza en otras cosas y el juego siempre decimos que es para disfrutar antes que nada. Y en esas condiciones pues se hace casi imposible, ¿no?
Se cumplieron los pronósticos, Pedro. Sant Cugat se impuso. Partido que sí, estuvisteis ahí dando la cara hasta el último momento, pero repito, Sant Cugat es mucho Sant Cugat.
Bueno, no hay que ser realistas, es el líder de la categoría, es un equipo que el año pasado jugó una promoción para ascender a División de Honor y que este año seguramente volverá, ¿no? No era nuestra liga, ellos también necesitaban venir y ganar y además necesitaban el bonus de cara también a la última jornada, o sea que para ellos también era un partido fundamental. A pesar de eso, el equipo dio la cara en todo momento y lejos de ser un partido muy desequilibrado, estuvimos ahí. Al descanso íbamos 3-13 y los últimos 5 minutos de la primera parte pudimos haber puntuado, ¿no? Un partido igualado, se decidió quizás si en momentos puntuales del partido hubiésemos tenido un poquito más de suerte, el resultado seguramente ellos fueron justos vencedores, no estoy diciendo que podríamos haber ganado, pero sí que el marcador podría haber sido más ajustado, ¿no?
Llegados hasta este punto, Pedro, vaya, prácticamente nos lo has dicho nada más empezar la entrevista, ¿no? Estáis ya... vaya, prácticamente con los dos pies en División de Honor B de nuevo la temporada que viene. Yo me había hecho mis bueno, más que mis números, cómo está la clasificación, ¿no? Estáis séptimos con 5 victorias, las mismas que Hospitalet. Después tenemos a Fénix con 4 victorias y último Buc con 3 victorias. Vistos los resultados de esta última jornada, como nos decías, esto ya está prácticamente hecho.
Sí, porque claro, paradójicamente nos toca la última jornada, nos tenemos que enfrentar los 4 de abajo.
Sí, señor.
Y claro, Hospitalet y Fénix están con 21 puntos, igual que Buc, y nosotros estamos con 24. Y dado que Fénix y Hospitalet tienen que jugar entre ellos y nosotros contra Buc, pues uno de los dos, o Fénix o Hospitalet, va a quedar por debajo nuestro, sí o sí, ¿no? A partir de ahí, nosotros somos los únicos que dependemos de nosotros mismos para quedar séptimos y mantener nuestra plaza. Y caben toda suerte de resultados para quedar o mantener ese séptimo puesto, quedar octavos o quedar novenos, pero siempre ya eludiendo el último lugar, ¿no?
El partido, Pedro, es de aquí 2 semanas.
Sí, es de aquí a 2 semanas en Barcelona. Jugamos en su casa. Y sí, última jornada de liga y máxima emoción.
Sin duda. Pedro, ¿el del sábado fue probablemente tu último partido dirigiendo al Sitges en Santa Bárbara?
Bueno, sí, probablemente no, seguramente. Sí, la verdad que sí. Creo que, bueno, tengo motivos personales que hacen que sea mejor terminar aquí. Yo vivo en Barcelona. Y bueno, por una serie de motivos personales y que también se juntan con el hecho de que yo creo que también es un buen momento para terminar. El año pasado conseguimos el ascenso y este año conseguimos la permanencia. Y ya te digo, se junta un poquito todo, ¿no? Temas familiares, personales y también la sensación de que el trabajo está hecho y bueno, hay que dejar paso y que lleguen otros, ¿no?
Pues cuánta carga emotiva el sábado, ¿no? También.
Pues sí, porque la verdad que yo vivía mi día particular antes de durante toda la semana, ¿no? Y lo hacía también de manera interior mía, y la verdad que luego todo cambió, ¿no? Ya queda en segundo plano todo, porque la verdad que ante el tema de Kevan, sí, pues todo lo demás queda en un segundo plano, ¿no? Siempre iba a quedar en mi memoria ese día, y ahora lo tengo asociado a un hecho que no me gustaría haberlo tenido que hacer, ¿no?
¿Vas a seguir ligado con el rugby?
Sí, mi intención es seguir ligado al rugby, intentaré entrenar en otro equipo. Ya te digo que es un tema personal y familiar,
sí.
Y sí, el rugby es mi pasión, e intentaré seguir entrenando donde pueda, donde me dejen. y sí, claro, disfrutar, la vida es disfrutar, y a mí me encanta esto.
Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Un ascenso a División de Honor B y la permanencia en la categoría de plata, que no es poco.
No, yo creo que podemos estar todos muy 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 satisfechos en el club, tanto la directiva como los jugadores y entrenadores y todo el mundo en el club, ¿no? Yo creo que ha costado muchos años llegar hasta aquí, y ahora mantenerse es muy complicado. Somos un club muy 100% amateur y muy humilde, de un pueblo muy pequeño, y tiene mucho mérito estar donde estamos, ¿no? Y hay que ser realistas y darle mucho valor, ¿no?
Gairebé un quart de cinc. Pedro, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Me gustaría que esto no quedara aquí. Si te parece, hablamos cuando ya acabe la temporada, más tranquilos, y hacemos un poco de balance, si te parece.
Muy bien, y tanto. Siempre agradecido a vosotros y para lo que necesitéis.
Gracias, Pedro, muy amable. Adiós.
Sí, adiós.
Vinga, doncs seguim endavant. El titular seria aquest, no? Pedro Castilla no seguirà amb el front del Rugby Club Sitges la propera temporada. Bé, i a les seves espatlles, doncs l'ascens, com li comentàvem ara fa uns moments, a la Divisió d'Honor B, i el fet que l'equip té ja la permanència gairebé assegurada, a falta d'aquest últim partit al Camp del Buc, que serà el proper 28 de març. En gairebé un quart i un minut de 5 de la tarda. Deixem el rugby i anem ja a repassar la jornada futbolística, la número 24, tant a segona com a tercera. Grup tercer de la segona catalana, els marcadors que ens ha deixat aquesta última jornada, la 24, com els dèiem, han estat aquests: Martorell 1, Olivella 2, Júnior 2, Sant Mauro 2, Gornal 0, Sant Joan d'Espí 1, Espluguenc 0, Vistalegre 3, Canvi de Let 2, Marianao 0, Sobrense 6, Sant Andreu de la Barca 0, Sant Cugat 1, Bellvitge 2, Penya Unió Màlaga 1, Prat B 2 i Moja 0, Vegas 1. Líder el Sobrense amb 50 punts, a només un el Vistalegre, en té 49, 48 per Canvi de Let, quart el Bellvitge amb 47, el Marianao, que és cinquè, amb 43, 42 per Gornal. A una distància ja més important trobem el Sant Mauro amb 33, 31 per Vegas, déu-n'hi-do l'estirada que ha fet el Vegas en aquestes últimes setmanes de la competició. 30 per Sant Cugat, 30 també per Moja, el Sant Joan d'Espí i l'Olivella en sumen 28, el Martorell 27, 25 per Júnior, 25 punts també al Prat B, i tanquen la classificació amb el Sant Andreu de la Barca amb 23, amb 22 l'Espluguenc i el Penya Unió Màlaga amb 18. Els dèiem ara tot just fa una setmana. Hi ha dues places a repartir entre sis equips. Aquesta última jornada no ha fallat ningú. O sí, podem dir que el Gornal va punxar en el seu camp, va perdre 0-1 amb el Sant Joan d'Espí. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Això no sé si dic que deixa el Gornal ja una miqueta, dic, ho hem de dir amb la boca petita, allunyat de les opcions que pugui tenir.
Sí, lo deixa una miqueta, el que passa que te pot fer mal. Ara tu no
està a 7 de la promoció, a 8 del líder, que és el Subo.
Clar, no te, a veure, són dos partits i mig, i no te pots refiar de la seva classificació, i ell anirà per totes i farà mal. I clar, fer mal ara en aquesta circumstància i tal com està la competició, doncs...
és gairebé definitiu, és gairebé definitiu. No va fallar el Vistalegre en la seva visita al camp de l'Espluguenc, tampoc va fallar el canvi de led, que s'enfrontava en un duel directe amb el Marianao, 2-0, es talla per tant aquesta ratxa impressionant que duia el Marianao, que serà, per altra banda, el proper rival del Sobrense aquest dissabte. I el Sobrense, Toni, que va fondre, com es diu així, el Sant Andreu de la Barca, 6-0.
Sí, sí, sí.
I quant de valor té aquesta victòria? Per molts motius, no? Perquè, evidentment, el Sobrense ja sabia, era l'equip que tancava la jornada, l'enfrontament que tancava la jornada, i sabia ja d'entrada que els seus màxims rivals havien guanyat els seus respectius partits. Quant de valor, deia, ja no només pels 3 punts, sinó una miqueta per la golejada. Són 6 gols al teu favor i 0 en contra. Això, per tant, amplia una miqueta més aquest averaix que pot acabar sent també definitiu de cara al final de temporada.
Sí, a més és molt important perquè de fet el Sobrense porta 54 gols.
Sí, senyor.
És el màxim realitzador i a més una dada molt important. En 3 partits el Sobrense ha marcat 11 gols i han encaixat un.
Això ho diu tot.
Això ho diu tot, no? Uh-huh. En el moment que està passant. Després una altra cosa, jo et deia el divendres que tot dependia del Sant Andreu de la Barca. Si es tancava, el Sobrense tindria problemes i patiria angoixes perquè no trobaria espais i sempre se l'entreganta una miqueta quan l'equip doncs defen molt i no deixa espais. Si donava un pas endavant sortiria escardat i això és el que va passar a la segona part.
Doncs, el Sant de la Barca de més a menys, va començar molt intens, sí, molt sí, fort fins però... que el Sobrense va fer l'1-0.
Sí,
el gol del Geri els deixa una miqueta tocadets.
Sí, lo deixa tocar, però després a la segona part ells volen adelantar línies i volen plantar-li cara al Sobrense. Clar, quan tu li plantes cares al Sobrense te fa mal, te destrossa, i és el que li va passar, no? Sobre van caure una miqueta la tentació de protestar-lo tot, de patades, de... Uh-huh. Tres expulsats diu molt clarament doncs que tres expulsats per part d'ells.
Sí, sí, que van perdre els papers.
Molt clarament que va perdre els papers, que no van saber pair la derrota i que el Sobrense va mostrar molt superior. 6 gols i si dura una miqueta més el Sobrense tal com estava, li fa un parell més.
Dos grans gols de Didac. Quins dos gols, el 2-0 i el 3-0. La llauna l'hauria, com dèiem, un gol de Geri amb un xut fantàstic des de la frontal. Sergi Massana, que cada vegada que surt fa el seu bolet.
Sí.
Un altre bon gol. I Blas, que va marcar el seu primer gol en aquesta nova etapa amb el Sobrense. Llàstima, l'expulsió que va patir ja gairebé a la darrera acció del partit, quan l'àrbitre havia xiulat penal a favor del Sobrense, i una nova expulsió, el fet que provocava que el Sant Andreu es quedés amb 8 homes. Llàstima, repeteixo, perquè clar, ja no és problema pel partit d'ahir, sinó una miqueta perquè el Blas no podrà estar dissabte en un partit tan important com el de Marianao.
Sí, clar, perd el Sobrense una peça doncs que anava entrant i que quan surt doncs fa la seva feina. Clar, és una llàstima perquè tu tens una base molt significativa, però clar, aquells jugadors de Sant Andreu de la Barca doncs van fer caure una miqueta la tentació al Blas, va caure la trampa.
Sí, ara ho has dit, mai millor dit, va caure la trampa caure, i
a l'àrbitre també va ser una miqueta un xip rigorós, amb el Blas. Lo que passa que havia expulsat 3 i una miqueta va compensar.
La situació estava escalfadeta perquè evidentment el penal, repeteixo, que suposava el 6-0, que va transformar el Geri, doncs va treure de les caselles el Sant Andreu de la Barca i aquí probablement el Blas no hi hagués hagut d'intervenir. Bé, en qualsevol cas, aquí està i aquí queda l'acció, com deia el Josu, doncs lliçó per ell, de la que afortunadament n'aprendrà, i aquest 6-0 que bé deixa aquest Sobrense doncs líder en solitari una setmana més. Ahir un Sobrense amb alguns canvis en l'11. Bé, recordem que el Cano no va poder jugar, el Josu també estava sancionat, va veure el partit des de la zona alta del camp. Bé, bona aportació de Joey. que després de molts partits sense jugar va ocupar aquesta banda esquerra lateral, el lloc, va ocupar el lloc del, del Marcos. Potser el Carlos Segú va ser més intermitent.
Li costa una miqueta entrar, clar, no està acostumat a jugar amb el Sourense. Aquest és, el, si no recordo malament, el seu tercer partit o quart partit,
sí.
Doncs ha tingut minuts, aquí ha tingut una mica més de minuts, li costa més. Joel ja sabem el tipus, el jugador que és, Joel és un jugador que lo tens allà i que pots disposar d'ell en tot moment i que doncs farà la seva feina i la farà molt bé. És un jugador que en qualsevol equip és titular, el que passa que aquí doncs en el Sourense és el que parlem, sí, sí, hi ha molta competència,
caríssim entrar en aquest 11 de titular. Bons minuts també per als jugadors que van oxigenar l'equip des de la banqueta, cas d'Albert Huete, cas de Sergi Massana, que com dèiem cada cop que surt ja estem gairebé acostumats a que marqui el seu golet. Va jugar també uns minutets Alberto,
Sí.
I serà important doncs, l'aportació d'aquests homes que surten de refresc i que segueixen aportant moltíssim, evidentment.
Molt, molt, clar, aportant molt, i a més recuperar un jugador com l'Alberto és molt important de cara aquí a la recta final, no? Perquè pot dosificar una miqueta la defensa i pràcticament no la notaran, no? És important la recuperació d'aquests jugadors. Vam veure que també sortia Abel, que ara feia unes setmanes que
també
no lo veiem. També és interessant tenir-lo a l'Abel per allà, perquè tot farà sumar. I doncs el Sovense va sortir d'un partit. Li costa obrir la llauna, però quan obre la llauna ja
sí.
Entra tot.
Allà no queden ni les espines. Ja.
4-24.
Anem a escoltar el que deia el Josu després d'aquest partit, després d'aquest 6-0 que, com dèiem, deixa el Sourense una setmana més líder en solitari.
Bueno, crec que l'equip ha treballat molt, molt bé des del minut, diria, 1. Els primers minuts, jo crec que ja els primers 8-10 minuts hem tingut 3-4 ocasions molt clares de gol que no les hem fet. Sí que és cert que després ells s'han despertat una miqueta, han tingut un parell d'arribadetes, una bastant clara de cap, i a partir del gol, doncs mira, nosaltres crec que ens hem trobat molt còmodes, hem obert la llauna, com es diu, i la segona part ens ha vingut bastant tot de cara. Crec que doncs, la primera pilota del Dida, que és, ho defineix molt bé, l'altra també defineix molt bé, i després, bueno, ja s'han quedat en inferioritat numèrica, ja han començat a, crec que, a perdre una miqueta l'estructura, no? Els papers, això no és no, jo no puc ni haig de valorar-ho. Han perdut, crec que, l'estructura d'equip i hem sabut, doncs, mira, fer 3 gols més al final. No, crec que en general hem estat força seriosos, ens ha costat, com sempre, començar a posar-nos per davant, però bueno, quan ho hem fet hem sabut defensar bé i seguir treballant per ampliar l'avantatge, com hem fet.
Un guió similar una miqueta a l'últim partit que jugueu aquí amb el Prat B, no? Costa potser una mica marcar el primer gol, però un cop sobre la llauna, el Sourense és imparable.
Bueno, aviam, el problema és que els equips ja es tanquen bastant, no deixen espais, ens costa, doncs els primers minuts òbviament ens costa perquè ells físicament aguanten bé, però quan nosaltres els hi treballem les superioritats numèriques en banda, els hi treballem la intensitat que posem a la pressió i quan treballem tots plegats en aquest sentit, els equips tard o d'hora pateixen alguna ocasió de gol. Si pateixes alguna ocasió de gol al final, el normal és que alguna entri, i avui ens ha passat això. Hem tingut, crec, els primers 8-10 minuts hem tingut, crec que 4 o 5 arribades molt clares, no hem fet cap gol, i quan ha entrat la primera, doncs ell s'ha tingut que obrir una miqueta. A l'obrir-te, doncs tens més espais per córrer i bueno, avui hem pogut córrer, perquè de fet el gol del Dida, que és una jugada que es queda davant del porter sol per córrer, perquè deixen espai a la seva esquena, i els altres gols també hem tingut bastant d'espai per poder sortir ràpid amb la pilota i tenir l'ocasió de poder xutar amb més o menys claretat.
El Sorense està ara en el millor moment?
És difícil dir-ho, no ho sé. Espero que no, espero que el millor moment estigui per arribar. El Sorense està bé, el Sorense treballa fort, els tres dies d'entrenament, els dies de partit, crec que ho treballa molt bé, l'equip ve concentrat, tothom ve posat el que ha de fer, i de moment els resultats ens estan acompanyant. Intentarem que sigui així pel que resta de la temporada, però bueno, sempre amb els peus a terra, perquè és molt complicat competir en aquesta categoria.
8 minuts per Joey, un jugador que últimament no venia jugant, has donat descans al Marcos, i minuts també per jugadors que no són massa habituals, suposo que aprofitant una miqueta la contundència del marcador. Fins i tot això us va de cara.
No, aviam, minuts per jugadors sí, per la contundència del marcador no. Jo els canvis els he fet perquè tocaven, i hi ha hagut dies que hem guanyat clar i no he fet els canvis. Vull dir, Sorense no regala, jo no regalo minuts a ningú, i ells s'ho han treballat. Ells es mereixen jugar a tots, i avui he vist el moment de que el Sergi entrés, perquè crec que la banda esquerra nostra era un puntal, i així s'ha demostrat que ell ha fet el gol. El Joey ja prèviament dos o tres vegades s'havia plantat a l'àrea amb molta claredat i necessitàvem algú amb oxigen, aquest era el Sergi. Crec que el canvi del Huete i del Blas era molt clar, perquè el Carlos ja estava una miqueta fos i hem mogut el Josep Maria a la banda, i el Blas al seu lloc de fals davanter, i el Huete al lloc del Cerdà per no poder patir el que han patit ells, que és una possible expulsió que et pogués portar el camí del partit cap a un altre costat. I crec que el canvi de l'Abel, doncs, també és un xaval que quan surt dona 200%, i avui ho ha tornat a demostrar. I l'altre canvi, l'Alberto sí que és cert que potser és per la claretat del resultat, perquè l'Alberto necessita minuts, i òbviament és una posició que és complicat fer canvis si no els necessites.
Avui, si hem de posar una miqueta d'aigua al vi, probablement sigui aquesta última acció que ha acabat amb l'expulsió del Blas, no?
Al final, una temporada es decideix per detalls, i esperem que no es decideixin per aquests detalls. Crec que una de les virtuts del Sorense és que no pateix quasi cap expulsió. Òbviament la meva de la setmana passada és expulsió, però no és un jugador de camp. I crec que hem patit 3-4 expulsions en tot l'any. Això sempre et fa acabar amb 11. Això et fa fort. Clar, quan l'equip contrari acaba amb 8, o amb 9, o amb 10, com avui, teòricament tu ets més fort. Hem de saber no entrar al drap, i avui doncs, el Blas ha tingut una petita lliçó del que no s'ha de fer, i més amb el resultat que t'emportes, que òbviament no ha sigut greu, probablement no, però tothom que m'estigui escoltant, que es posi un segon d'àrbitre i aviam què faria amb 5-0, 3 expulsats del Sant Andreu de Barca, si escolta un petit insult, què farà? Doncs intentar equilibrar una miqueta per l'altre costat, és no normal, tothom ho faria, i l'àrbitre ho ha fet. Chapó per l'àrbitre, perquè ha tingut, i afegeixo, ha tingut la sang freda de portar el partit amb molta contundència, amb un equip molt difícil de portar, i a nosaltres, en el moment que ens ha tingut que dir que callem, ens ha dit que callem. Crec que molt correcte.
Probablement el futbol, des de on t'ha tocat veure'l avui, es veu millor.
Sí.
Com ho has viscut avui?
Ho he viscut més tranquil. Sí. Va, a part perquè he vist l'equip, l'he vist ben plantat al camp quasi en tot moment, ja et dic, l'únic, la jugada de remat de cap de la primera part que ha passat a 2 metres fora de la porteria, perquè jo he vist des de darrere la porteria, ha passat 2 metres fora de la porteria, però la gent ha cantat ui, si no l'hagués parat el Mario, perquè li ha passat a 2 centímetres de la mà i ell ha apartat la mà. Però crec que l'equip, és que no li puc dir res, si avui el partit acaba amb més diferència, no passa res. Crec que avui l'equip ha perdonat, fins i tot. El Josep Maria, jo me recordo un parell clares. El José Sarabia havia rematat 2 de cap a la primera part, que no és normal que no remati amb força, i ha rematat sense força. la del Minga ha sigut claríssima, amb un refús del porter a un centímetre de la porteria, i no l'ha fet, no l'ha fet, ha tirat el cos. Això et dic que crec que hem perdonat fins i tot. Llavors, bueno, he vist el partit des d'aquí, la veritat és que avui més tranquil del normal.
Jesús, per anar acabant, fins a quin punt els dos propers partits poden marcar una miqueta el futur, ja no de la competició, potser sí, però el vostre en particular?
Ja, jo crec que si som capaços de competir els dos partits, tindrem possibilitats de treure coses. Si els guanyem, òbviament serà un pas molt important cap a dalt. Si traiem 4 punts, s'hauran de valorar, crec que serien interessants. I si es perd, doncs crec que a priori és el normal. Mira el que et dic, a priori és el normal. O sigui, el Mariano ens ha de guanyar i el Vistalegre ens ha de guanyar. Però bueno, nosaltres primer toca el Marianao, no el Vistalegre. Primer Marianao, anirem a Marianao, intentar competir, intentar guanyar el partit, i després ja valorarem si hem tret alguna cosa, no hem tret alguna cosa, entre 3-1 i pas a pas. De moment, amb el que va dir el Saràbia ara, disfruta avui i demà, i dimarts ja en parlarem. Que estar a dalt és molt difícil, i que et treguin de dalt és qüestió de minuts. Llavors, anem a disfrutar-ho, que el Sobrense porta 2 setmanes a estar a dalt, més la de abans de Nadal, em sembla.
Sí.
Anem a disfrutar-ho i després ja veurem si a Marenau són capaços de competir, que esperem que sí.
Tu has fet números?
Jo no, el Marc Riba els fa, no?
Sí, per mi. Això t'ho pregunto.
No, jo no. No, només faltaria, no. No, no, jo...
Segons la seva teoria, podeu perdre 9 punts.
És la seva teoria, tu ho has dit. Jo no vull perdre cap punt. Jo intentaré guanyar a Marianao. A partir d'aquí, intentaré guanyar a Vistalegre. A partir d'aquí, descans. Després, ja parlarem. Queda moltíssim, sembla que queden 30 punts.
10 finals.
I portem un, no? Imagina't. No tenim res d'avantatge, o sigui que... queda moltíssim.
Doncs queda tant com, li dèiem, 10 partits, 30 punts, 10 finals, li poden posar vostès el qualificatiu que més els vingui de gust, però en qualsevol cas, Toni, sí que els dos propers partits poden marcar una miqueta, eh?
Sí.
Marianao aquest dissabte allà a Sant Boi, i abans del parèntesi de la Setmana Santa reps aquí un autèntic equipàs com el Vistalegre.
Sí, són dos partits, jo diria que dos partits gairebé claus, eh? Perquè, doncs, és que ara jugues al camp del Marianao. Jo tinc molta feina aquest partit, Marianao, perquè és un camp grandet, et trobarà espai al Sobrense, però me preocupa una miqueta més Vistalegre aquí, perquè a mi me va demostrar que és un gran equip. En camp petit no sé com jugarà.
Bé, haurem
però...
de veure, havent de veure aquest aspecte que comentes, com gestiona el partit el Vistalegre el dia que vingui aquí a Aiguadols, no? Tenint en compte que és un equip, doncs, que està acostumat a jugar amb espais...
Molts espais.
Grans.
I tocar-la molt.
Sí. No serà fàcil per ells, tampoc, sens dubte. 4:36, anem a la tercera. Una tercera catalana en el seu grup 12 que ens deixa així d'entrada els marcadors següents. Òdena 1, Sant Pere Molanta 0, La Múnia 3, Penya Jove 0, Cubelles 1, Riu de Villes 0, Calaf 2, Sitges 1, Base Espirall 0, Fundació Aleti Vilafranca 3, Sant Cugat Sesgarrigues 3, Carme 1, Ribes 0, La Granada 3, Les Roquetes 1, Montserrat Igualada 1 i Piera 2, Anoia 1. Líder, l'Òdena amb 62 punts, seguit del Piera amb 55, tercer la Fundació amb 54, 47 per Cubelles, 45 per Anoia, la Granada que ocupa el sisè lloc amb 41, el Calaf en tret 39, el Sitges que no es mou ja fa un parell de setmanes d'aquesta vuitena plaça, té 31 punts, els mateixos que el Montserrat Igualada. Les Roquetes, 27, 26 punts per Molanta i Sant Cugat Sesgarrigues, 25 per Ribes, 22 per Riu de Villes, 20 per Carme, 18 per la Múnia, 18 punts també per la penya jove de les Roquetes, atenció a la penya jove que, déu-n'hi-do, el que patirà per salvar la categoria, i el base Espirall, Cué, amb 17 punts, el proper rival dels Sitges aquí a Aiguadols dissabte que ve. D'entrada, desplaçament exigent per al Sitges Toni, el que tenia ahir al camp del Calaf, un Sitges que va tenir una bona posada en escena, que amb 0-0 al marcador Vinyola va fallar barra un penal. Qui sap si amb aquest 0-1 el Sitges hagués pogut sortir de Calaf amb un millor resultat que no pas aquesta derrota per 2-1.
Sí, sí, és evident que, doncs, clar, si marques el penal, tu te poses per davant, ja hagués variat una miqueta, doncs, el partit, i fins i tot potser la tònica o el desenllaç final hagués sigut un altre, no? Falles el penal, ells s'adelanten al marcador, empates al minut, no? Perquè Raúl empata...
A la jugada següent.
A la següent, però després te fan el 2-1 i fins i tot els Sitges gaudeix d'un parell de jugades protestades, un parell de jugades, doncs, que per els sitgetans, l'àrbitre va deixar passar un parell de penals, dona la cara en tot moment, però clar, acabes perdent un partit que si potser arribes a marcar el penal hagués sigut un altre.
Sens dubte, desplaçament exigent, el que tenia, repeteixo, el Sitges ahir a Calaf, no sé quina sensació es deuria quedar ahir el Jordi Serra en acabar aquest maig. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, podríem fer un titular, com diuen els castellans, no sé si estaràs d'acord o no, allò de tanto nadar para morir en la orilla?
Bueno, sí, ahir, de fet, jo crec que vam fer un dels millors partits que hem fet a fora de casa juntament amb la Granada, un domini molt clar nostre, amb molt bona disposició de joc, però bueno, com bé dius, pues, 0-0 vam errar un penal, va tirar el Vinyola, que l'havia provocat, també havíem fet una jugada excel·lent, és qui tira els penals al barra, i bueno, doncs vam arribar al descans en 0-0, vam seguir treballant, controlant la pilota amb molta claretat, amb domini absolut, però bueno, amb una jugada a la contra, ells tenien molta potència, ho sabíem, i ens van marcar l'1-0, vam saber empatar de seguida amb un gran gol del Raúl, i bueno, anàvem tirant, vam fer uns quants canvis per veure si podíem guanyar, i bueno, al final es van emportar ells amb un altre contra, el 2-1, i encara que hi va haver alguna acció que haguéssim pogut empatar, doncs va acabar el partit així, però bé, ens emportem la bona imatge, les bones sensacions, però no ens emportem cap punt i em sap una mica de greu, no?
Fins al punt, Jordi, em sembla que el míster local del Calaf us reconeix obertament que heu estat el millor equip que ha passat per allà.
Sí, al finalitzar el partit em va preguntar, bueno, jo que parles amb els entrenadors i tal, i em va preguntar si havien canviat molts jugadors, jo li vaig contestar que no, que eren pràcticament els mateixos. L'únic canvi així que em ve a la memòria del partit d'anada és el porter. Sí. Jugava aquell dia jugava el Lolo, però els altres de camp, més o menys, excepte l'Hector, eren els mateixos, no? Però bé, mira, t'emporta això, que et diguin el millor equip que heu passat per aquí, ens heu fet treballar molt, ens heu fet córrer i hem guanyat per la sort que a vegades està el futbol, no? Però bueno, nosaltres hem de seguir aquesta dinàmica, treballant i no fer el brètol aquí contra l'Espirall, que serà un partit difícil perquè ells estan amb l'aigua al coll i bueno, guanyar els punts i seguim aquesta dinàmica de bon joc i de bona feina que estan fent els jugadors després de desfeta al camp de la Múnia.
Més enllà dels dos últims partits, que a nivell de resultats, doncs, home, és un punt de 6, el punt que sumeu aquí amb el Covelles, més enllà d'aquesta qüestió molt particular, Jordi, el que ens ha de positivitzar tots plegats és una miqueta el rol que té ara mateix l'equip després de la desfeta a la Múnia?
Sí, home, hi ha desfetes i desfetes, no? Aquí ja vam fer un partit horrible, em poden sortir, no?, amb molts nervis, ells, la Múnia jugava a fer això, bueno, a ficar-te nerviós, a treure't del partit, nosaltres vam caure, i bueno, hem canviat una miqueta la manera de treballar, una miqueta, doncs ens hem exigit una miqueta més amb el posicionament defensiu, els hi costa molt més als rivals fer-nos gol, encara que ells tenen, ho sabíem, ens posàvem un perill perquè ells davant tenen molt bons jugadors, dels millors de la categoria per mi, molt potents, bueno, no ens van arribar gaire, però les vegades que es van arribar les van posar dins, no? Hem de continuar aquesta dinàmica, però a l'hora ser més decisius de cara a porteria i que quan ens arribin dos o tres cops pues ser una miqueta més, tancar més les bandes, que no ens guanyi l'esquena i pues, jo crec que el Sitges no tenir un objectiu clar d'aquí a final de temporada és això, anar millorant, treballant i pues, com deia la setmana passada pues, a l'Hector a la ràdio, pues, partit a partit i anar sumant ja d'aquesta temporada i ja treballar per la que ve també.
Lo de la Múnia és perfectament una lliçó per dissabte, suposo.
Sí, perquè com ells venen així, són un equip que pues, parla molt, doncs estan necessitats de punts. Nosaltres no és que estiguem necessitats de punts, però tampoc tenim gens de ganes de complicar-nos la vida, de fer quants punts més, no?, per estar tranquils. Jo crec que no, en cap cas patirem per res, però bueno, volem guanyar, volem agradar, volem seguir aquesta dinàmica i no hem de caure en paranys, no? Hem de treballar 3 dies aquesta setmana amb aquesta intensitat que estan treballant els nanos i amb aquesta bona plantilla que hi ha, tot i que els resultats no acaben d'acompanyar.
Jordi, esteu en aquesta zona, no sé si dir zona de que mires cap a dalt però no pots deixar de mirar de reull cap a baix. La situació, home, no direm que és incòmoda, però no sé, per tu, per l'equip, deies que no teniu un objectiu clar més enllà de millorar evidentment aquesta 8a plaça, no?
Sí, bueno, ahir era un partit que, mira, nosaltres ens marcàvem també perquè si guanyaves amb el CAF te'ls posaves a 2 punts. És un equip que jo crec que fora de casa sumarà, però a casa li costarà, no sé per què els costa més a casa. I nosaltres és això, apropar-se amb el Calaf, la Granada, que són equips que són rivals, que estan en aquella zona, i pues, en cap cas pues, mirar cap endarrere, no? Jo crec que és pràcticament impossible, no? Diguéssim, aquests Sitges amb aquests jugadors, aquesta setmana les piles, s'ha de ficar les piles i guanyar-lo, i la setmana que ve anar a Sant Cugat i amb un campet que és molt semblant al nostre guanyar, i després del taló de Setmana Santa pues, tornar a treballar. No? Nosaltres seguirem entrenant 3 dies amb l'objectiu de millora, de joc, el físic el tenim, i no fer badades com la de fa 2 setmanes a la Múnia.
Com està l'equip? Els lesionats evolucionen bé? És important que l'equip arribi sencer físicament en aquest darrer tram del campionat, suposo?
Sí, l'únic... Aviam, nosaltres tenim el... Jo diria que el jugador més determinant a la part de dalt, però cada vegada li passa alguna cosa, sabem que és el Nico. Aquesta setmana, per exemple, sé que cada dimecres l'operen de les mueles del juicio, ja no comptarem amb ell, però hem recuperat l'Héctor, important, molt important, la feina que va fer ahir. Tenim pràcticament tots, menys el Nico i el Bufarull, que està amb aquell esguins famós que no s'acaba de recuperar, però els altres estan tots, amb moltes ganes i... amb ganes que arribi dissabte. Ara ja aquell pes te l'has tret de sobre, torna l'equip a jugar bé, a treballar molt bé contra l'Oena, contra el Cubelles, doncs ara hem de fer un bon resultat amb l'Espirall i demostrar que nosaltres també podem fer gols, que no només hem de defensar, sinó que també els podem fer.
Sens dubte. Espirall i Sant Cugat Sesgarrigues són els dos últims partits, sí, que teniu abans de l'aturada de Setmana Santa. Després, si no m'erro, us ve el Ribes.
Ribes i Roquetes.
Caram, són quins 4 partits, eh?
Sí, no, sempre hi ha algun joc. I sempre hi ha o rivalitat o ganes de... Bueno, el partit de Ribes tots també el vam veure... Va ser un partit que vam dominar també en cada etat, que ells van marcar 3 gols i anàvem 3-0 i no sabíem com, però bueno, ja nosaltres hem d'anar guanyant els partits, fent que el Sitges estigui el més amunt possible, i després ja pues, encara la temporada que ve amb unes il·lusions renovades. No?
Perfecte. 4:46. No sé si el Toni et vol comentar alguna cosa.
No, jo l'estava escoltant molt atent, no? A veure, per millorar els números d'aquella recta de la primera volta, me recordo del Calaf, sí, me recordo de l'Espirall i del Sant Cugat, doncs ara toca guanyar l'Espirall i anar al camp del Sant Cugat i tornar-li la bola.
Sí, aviam, nosaltres ahir ja et dic, la història és molt... que t'arribi l'entrada d'ells i et digui... Ostres, heu canviat molts jugadors del partit de nada, no? Ja em diu alguna cosa, no? Vull dir que aquell dia no vam estar encertats, ara hem de, ja et dic, recuperar o continuar amb aquesta línia de joc. Ahir el partit va ser molt bo, de veritat, vull dir, ells van guanyar perquè van marcar 2 gols, va ser un partit molt disputat, però si seguim aquesta dinàmica jo crec que podem aconseguir els 6 punts, i després perquè no guanyar els 2 derbis, no? Són objectius que no són... que no et donen cap premi, però són objectius que ens hem de marcar i ens han d'il·lusionar aquí a final de temporada.
Perfecte, doncs Jordi, gràcies una vegada més per atendre'ns, que vagi molt bé i ens veiem dissabte.
Vinga, a vosaltres, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs no està malament, no està malament. Espirall, Sant Cugat, Ribes i les Roquetes, eh?
Sí, clar.
Tens que... dos rivals de la zona del Penedès i dos d'aquí del Garraf. Per tant, el pròxim mes, interessant per aquests Sitges, que com deia el Jordi, bé, no té cap objectiu allò a mig llarg termini, més enllà una miqueta de sumar els quants més punts possibles millor per millorar doncs els registres que té a dia d'avui.
Sí, jo penso que ara el gran objectiu que té el Sitges és superar l'Alcalà, té 8 punts més que el Sitges. Si lo supera vol dir que el Sitges ha fet la feina bé i doncs ha donat aquell pas endavant, perquè és la frontera que té.
Sí, sí que és cert que aquests 8 punts que marquen la diferència entre el 8è i el 7è lloc doncs són importants. Bé, el Calaf és un equip molt, molt, molt seriós, veurem quin final de temporada fa, però és veient la puntuació, bé, molt haurien de canviar les coses.
Sí, clar, molt, però
més
clar,
que el Calaf, que no pas pel Sitges, evidentment.
Sí, el que passa és que n'hi ha, queden enfrontaments molt importants. El Sitges ara té dos enfrontaments que són, jo diria que el Sitges pot sumar fins i tot els 6 punts en aquests dos enfrontaments. Cuidado amb el Sant Cugat, que ara ha millorat bastant, va sumant, però l'Espirall està, no amb l'aigua al coll, no, pràcticament ofegat.
I la Múnia? La Múnia, que gràcies
a... per la cua,
sí, clar, està amb 18 punts, però clar, el Carme, que és quart per la cua, en té 20.
Però té un calendari ara, Pitu, la Múnia impressionant,
Sí que ha sumat, en les últimes 3 setmanes ha sumat 6 punts, que per ells són molt importants. Desconec si suficients o no perquè els hi pugui donar la salvació definitiva, però les victòries amb els Sitges i ahir
amb la penya jove.
Amb la penya jove, que era un rival directe, doncs, i compte amb aquesta penya jove, compte amb aquesta penya jove que s'està complicant molt, molt.
Jo diria que té molts números per perdre categoria, Sí, veurem què passa, però
veurem.
Per ara olora a quarta catalana.
I el Bas Espirall, que serà... Bé, el veurem dissabte aquí amb els Sitges, però bé, també està... Està bastant tocat.
L'agrada patir a Fernando Quirós, Agafa el Molanta, pateix i després se'n va a l'Espirall i doncs ja no pateix, no.
Ara és una situació difícil
molt complicada
de poder-la revertir. Doncs així estan les coses en aquesta tercera catalana, recordant de nou doncs que el Bas Espirall serà el rival dels Sitges aquest diumenge a Aigua Dolça a partir de les 5 de la tarda. Aquí 10 minuts i les 5. Vinga, doncs, encarem ja aquesta recta final de programa repassant altres resultats. Per exemple, en futbol també dic que s'ha disputat la 25a jornada de la Lliga Nacional Juvenil. Ho dèiem tot just en començar el programa, aquesta derrota per 1-3 del juvenil A de la Blanca davant el Girona, un dels candidats a ser l'any vinent a la divisió d'honor. Tot i que la Blanca doncs, li va donar la cara al partit fins als darrers instants, va fins i tot igualar amb 1. Amb el 0-1 inicial del Girona, un gol d'Albert Durango doncs, va propiciar aquest empat al 56, tot i que els gironins en el darrer tram del maig van aconseguir 2 gols més que els van donar aquests 3 punts del nou Pinsbens per seguir, com dèiem, amb aquest colze a colze que té a dia d'avui amb el Reial Club Deportiu Espanyol per ser, com els dèiem, l'any vinent equips de divisió d'honor. L'Espanyol no podrà ser perquè ja en té una divisió d'honor, per tant el Girona té molts números per ser-hi. La Blanca Camp amb aquesta derrota continua a la cua de la classificació amb 11 punts. Recordem que el proper rival serà la Unificació en Bellvitge, partit que jugarà de nou aquí al Nou Pinsbens diumenge a 4:45. Temps també per repassar els resultats de la jornada de futbol femení a la primera divisió, jornada número 22, victòria del primer equip del Sobrense, que es va desfer 2-0 del Fontsanta Fatjó ahir al migdia aquí al municipal d'Aigua Dols. Pel que fa a l'Aleví Infantil, partit de la 20a jornada de la segona divisió, el Sobrense que va empatar 6-6 davant la Fundació Atlètic Vilafranca. I finalment les més petites, el Benjamí Aleví, partit també de la 20a jornada de la segona divisió, li va fer un 9-2 ahir a Aigua Dolça al Viladecans. Parlàvem a l'inici del programa amb Pedro Castilla, entrenador del Sènior A del Rugby Club Sitges, una miqueta de com queda tot plegat i la salvació ja gairebé definitiva del primer equip del Rugby Club Sitges. Bé, recuperem una miqueta el fil del rugby per bé, acabar de repassar un parell de resultats més que tenim del món del rugby pel que fa a la Copa Catalana Femenina. Dic que el femení del Rugby Club Sitges segueix amb pas ferm immaculat perquè no ha perdut cap partit a la Copa Catalana. Va guanyar 27-5 al Club Rugby Sant Cugat. També tenim marcador de la primera categoria sub-16, amb derrota en aquest cas per al primer equip sub-16 del Rugby Club Sitges, que va perdre 31-10 al camp del Castelldefels. I el món del bàsquet ens deixa, bé, almenys pel que fa als equips sèniors del bàsquet Sitges, dues de bones i una de no tan bona. A la primera catalana, grup segon, partit de la jornada número 23, el bàsquet Sitges Camp va guanyar a domicili a la pista del Collblanc Torrassa, 64-82. És aquella sensació que els comentàvem tot just en començar el programa, que el Sitges sembla que jugui una altra lliga, una altra competició. En fi, jornada que passa, jornada que és més a prop, la sense Copa a Catalunya. Gairebé haurem de començar ja a fer els números pertinents per saber quan matemàticament el bàsquet Sitges se proclamarà campió. Això no ha acabat, però el proper partit rep el Vila Torrada, que en aquesta última jornada es va imposar 74-69 al Sicoris. 22a victòria per al bàsquet de Sitges, que, bé, no cal que els diem, lidera i de quina manera la classificació. A la tercera catalana, el Sènior B, doncs està tenint un bon final de temporada. Va guanyar 55-84 en la seva visita a la pista del Nou Bàsquet Olesa. És el 12è triomf per al conjunt de Galdric Bové, per tant, més a prop del que dèiem el passat divendres amb el Mauro Pérez, d'aconseguir aquestes 13-14 victòries que t'assegurin ja la tranquil·litat. I a la segona catalana femenina, derrota en partit de la 22a jornada del sènior femení, que va perdre amb aquí a Pinsbens 51-63 amb el Sant Jordi. De moment, el sènior femení que es queda amb 8 victòries. Anem acabant, hem de parlar també, com no, d'hoquei patins, de la segona catalana del Decebedor 5-8, que va encaixar amb el Club Patí Sitges aquest passat dissabte aquí a Pinsbens amb el Piera. Recordaran, Toni, recordarem que divendres parlàvem d'aquell empat a 5 a la primera volta a Piera, que va marcar una miqueta el futur de la competició pel que fa al Club Patí Sitges. Doncs bé, el Piera, que sens dubte s'ha convertit en un dels problemes importants per als Sitges aquesta temporada. Repeteixo, ja no és el marcador en si, sinó una miqueta la sensació que va deixar l'equip.
Sí, i això és, jo diria, la sensació d'objectius, no? Te tens que marcar un objectiu, aquest objectiu tenia que haver sigut derrotar el Piera, i d'aquesta manera, doncs, valorar de que el Piera no ha estat capaç de guanyar-te, no? I que tu l'has guanyat, o mirar l'objectiu d'anar enganxant el Vilanova, que és l'equip que va per sobre d'ell. Falta aquest objectiu, jo penso que ara se farà una miqueta llarg.
Es pot fer molt llarg,
sí,
molt llarg, si l'equip no millora una miqueta, bé, les seves prestacions, la seva dinàmica i, en definitiva, la seva actitud. Vam veure dissabte, doncs, bé, una actitud no massa bona en aquest sentit.
No, clar, això, ara que no tens objectius, que els pocs objectius que tens, doncs, realment són complicats, doncs, clar, això, doncs, és el que passa, no?
Que pot estar bé, o aquestes últimes jornades li pot anar bé a l'equip per donar més minuts als joves, perquè dissabte van tenir molts minuts els joves del planter del Club Patí Sitges, però bé, una miqueta aquella sensació de que quan l'equip va voler reaccionar ja va fer tard. Al final, aquest 5-8, que bé, el Piera li suposa un respir important perquè puja uns quants llocs a la classificació, però compte, perquè el proper partit és a la pista del Castellà. El Castellà és quart per la cua, per tant, rival més o menys similar al Piera.
A veure si aquí es pot aconseguir guanyar els 3 punts, no? I doncs, perquè després te vindran compromisos ja més complicats, amb més entitat.
Queda, si no recordo, encara visitar la pista del Castellet, del líder.
Sí, per això, que
va com un coet, té 58 punts, sí. Li treu 12 al segon, que és el Vilaseca, i 12 també al Calafell, que és tercer. Déu-n'hi-do, quina temporada al Castellet.
Aquest ja
sí,
està
aquest ja juga...
los patins una miqueta a la superior categoria.
A la primera catalana, sens dubte. Quina gran temporada del Castellet. Bé, aquest 5-8 que deixa el Club Patí Sitges en la vuitena plaça, s'ha quedat doncs, amb aquests 29 punts després de l'empat aconseguit la setmana passada a la pista del Vilanova. Altres resultats que ens deixa el món de l'hoquei patins, doncs a la Copa Federació Júnior, diríem que una de les poques bones notícies, la victòria del Club Patí Sitges 9-2 amb el Club Patí Vilafranca, i el Campionat de Catalunya Juvenil, nova derrota del juvenil que va perdre aquí a Pinsbens 3-5 amb el Xum Massanet. Amb aquests resultats posem el punt i final, el temps de descompte d'avui dilluns. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ens retrobem dimecres, ja ho saben, a partir de les 4 de la tarda a la tertúlia futbolera Pilotes Fora. Gràcies per la seva atenció. Fins dimecres. Adéu-siau.